Joselina Soldevila, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Estem bé aquí a Ripoll.
Cafè Can Aules, a Ripoll, és un dels locals més coneguts de la comarca, no? Si menja bé aquí.
Bueno, és un local que fa, ara mateix fa 40 anys que vam obrir. Vull dir que comencem a tenir una mica de solera.
Home, ja fa uns quants anys que teniu solera. Ripoll sempre ha estat un lloc tranquil?
Sí. Sí, sí. És una vila que sempre ha estat tranquil·la.
És d'aquí de tota la vida?
Bueno, jo vaig néixer al Pens, però vaig venir amb 6 mesos. Vull dir que sóc d'aquí de tota la vida.
Clar, no és habitual que Ripoll surti a les notícies, no?
Bueno, últimament sembla que està de moda sortir Ripoll a les notícies, per desgràcia, de la vila.
Fa 5 anys us va canviar una mica la vida.
Bueno, va ser un sotrac gros.
Joselina, tu vas conèixer en Said Alà.
Sí.
Perquè va treballar aquí.
Sí.
Com, quan el vas conèixer? Com va entrar en contacte?
Bueno, vivia ben bé aquí al costat d'on tenim el restaurant i estudiava a la Fundació Eduard Soler i em va demanar per venir a treballar caps de setmana, Setmanes Santes, Nadal i estiu, que sempre tinc algun estudiant que va molt bé, doncs, per fer extres. I va començar així. Va començar vinguent a treballar els caps de setmana.
Quants anys tenia aleshores?
Bueno, aleshores tenia 17 anys. No, 16.
Ell portava una pila d'anys ja a Ripoll. Crec que no va néixer aquí, però estava molt arrelat, no?
Bueno, és una família que feia anys que vivia aquí a Ripoll.
I de què treballava aquí? Què feia?
Bueno, era un nano molt despert i molt intel·ligent. I va començar, doncs, allò, ajudant una mica a la cuina, carregant neveres, i de mica en mica, doncs, va començar a fer de camarer. Vull dir que era un nano que en molt poc temps era polivalent. Saps aquella gent que dius, ostres, és superbona persona, és supertreballador, de seguida agafava el truquillo, era molt amable amb la gent, saps allò que dius, era de casa, és que en pocs dies, en poc temps va ser com de casa, com la majoria de treballadors que tinc, que és una empresa molt petita, doncs són com una família.
Us vau entendre, per tant?
Sí.
Quant temps va estar treballant aquí amb tu?
No ho sé, poder 2 anys, és que no ho sé, ja... És un tema que l'he oblidat molt i me l'he borrat molt i intento passar-ne pàgina.
Et costa molt parlar-ne, sí. Suposo, és normal. De fet, avui ens has demanat que preferies que no et gravéssim la cara, la imatge, no?
No, estic cansada ja.
Perquè suposo que és remoure la ferida, no?
Bueno, la ferida es remou igualment ja només en aquest moment de parlar-ne o de quan vas trucar-me de que venies.
On eres el 17 d'agost de fa 5 anys?
Aquí.
Què vas pensar quan vas veure el que havia passat primer a Barcelona i després a Cambrils?
No m'ho creia, pensava que no podia ser. Saps? A més, quan de seguida van sortir les notícies i va sortir la gent implicada i tot, bueno, els que estàvem aquí, que tots se l'apreciaven molt en el Said, vam dir que es havien equivocat. Bueno, algun no el coneixíem, vam dir, bueno, ha passat, és cert, però amb el Said s'han equivocat, no pot ser.
El Said era un dels terroristes que els Mossos van abatre a Cambrils.
Sí.
A l'atemptat que hi va haver després a la nit. Clar, no en tenia res, suposo, no?
No. No, perquè a més feia molts pocs dies es havia trencat la cama, feia molts pocs dies que li havien tret el guix, saps? És allò que dius, bueno, no entenc res de tot això.
Tu hi havies mantingut contacte fins al cap de pocs dies que es produïs?
Pocs dies abans de passar això.
Encara hi treballava aquí?
No, perquè es va trencar la cama, que va dir que havia tingut un accident de moto, i em va dir, ostres, doncs, dóna'm de baixa, perquè no sé quan hi estaré, i així si agafes algú, i com que, clar, venia els caps de setmana, llavors havíem de començar la temporada d'estiu, estava assegurat caps de setmana només. Diu, si trobes algú i a l'estiu quan estigui bé ja et donaré un cop de mà. I que...
Te'n vas assabentar per les notícies que era ell?
Sí. Sí, sí, tots els d'aquí a casa.
I amb ell havíeu parlat de tot una mica,
sí,
o no?
Sí, teníem converses. Molts dies a la tarda quan sortia d'aquí la fundació passava, que us dono un cop de mà, que no sé què, que me'n vaig a dinar. I a vegades anava a córrer a la tarda, que li agradava molt fer esport, i quan tornava esperava i xerràvem de política, havíem parlat molt del tema dels xiïtes i dels sunites i les baralles que hi ha entre ells, saps? Allò que era una cosa super normal, podíem parlar de tot i sempre deia que el més important no era la religió, sinó que eren les persones, saps? Vull dir que...
Ell se sentia català?
Sí, sí, sí.
Com t'expliques què va passar?
Jo a vegades penso que el que sí que estava embolicat era el seu germà i que no el captés el germà gran. No ho sé, perquè és que no se li va notar mai, saps? No... Seguia fins al moment que es va trencar la cama, que va dir que li havia passat, que havia anat a veure una tieta i anava amb el seu cosí en moto i havien tingut un accident en moto. Mai, però mai, saps allò de parlar coses normals, del temps, dels amics, de les escoles, que m'agradaria estudiar, m'agradaria fer una cosa d'enginyeria o així. Saps, tenia moltes ganes d'estudiar i a més li agradava. I que... Va venir com tot de nou. A més, en aquell moment em va trucar un amic meu que havia sigut professor d'ell i em diu, has vist, és impossible que sigui el Said. Dic, jo també, jo dic que s'han equivocat.
El germà del Said va morir a l'explosió del Canà.
Sí.
El coneixies també?
Bueno, va venir a demanar feina perquè treballava a un restaurant de per aquí a la Vall de Ribes. I em va venir a demanar feina aquí, que li anava molt malament, treballar allà dalt, perquè pujar i baixar cada dia, que si el podia d'allò, però que tenia un problema, que havia de baixar els caps de setmana aquí baix a Vilanova i que es volia casar, que tenia una xicota i que el cap de setmana volia festa. I li vaig dir, primera, no em fa falta ningú, i si em fes falta algú, a hostaleria nosaltres fem festa dilluns i diumenge a la tarda, vull dir que no et puc donar el cap de setmana. Vull dir que no el vaig agafar, però jo ho vaig trobar normal, vaig pensar, bueno, potser sí que plega d'allà dalt perquè el cap de setmana treballen molt, intenta colar-te el gol de si pot anar a festejar el cap de setmana, i resulta que no anava a festejar, sinó que anava a fer d'altres coses.
Després dels atemptats, al cap d'un temps et van venir a veure els Mossos d'Esquadra perquè tu et van entrar a robar, crec.
Bueno, 15 dies, no, potser 3 setmanes abans de l'atemptat ens van entrar a robar a casa. Vam arribar el divendres quan vam tancar d'aquí després dels sopars i ens vam trobar tota la casa, tot tirat per terra, els quadros, tot, no hi havia res al seu lloc. I bueno, va venir la policia i va dir, això són uns professionals perquè us han obert amb un sistema nou, però tinc panys de seguretat. Diu, això segurament han sigut alguna colla d'algun país de l'est que fan aquest tipus de robatoris. Bueno, va quedar així. I llavors, al cap d'uns quants dies... Una meva amiga em diu, Joselina, ha sortit una peça a la tele que és teva. I dic, què dius? Diu, sí, diu, surt per aquestes notícies. Diu, quan surti faré una foto. I em va enviar la foto i era una medalla de la comunió meva que posava el meu nom. I clar, llavors vaig saber que m'havien entrat a robar aquests, els que van fer l'atemptat.
És a dir, pocs dies abans d'atemptar, sabien el Said i suposo que també el seu germà que tu els divendres tenies molta feina aquí al restaurant, que plegaves tard.
Sí, no, marxàvem al matí i tornàvem fins a la nit el divendres. Em van dir que havien trobat paquets diferents, que l'havien fet amb paquets diferents, però el paquet de les joies importants que valien molts diners, que eren regalos del meu pare a la meva mare, no van sortir.
No els has recuperat mai?
Bueno, estan a Madrid encara, a mi no m'han tornat res, van dir que m'ho enviarien quan es va acabar el judici i a mi no em van enviar res, però allà hi havia res, 4 coses de la comunió, 3 arracades d'or d'aquest tipus tonto, però la cosa de valor no ha sortit.
Et deus haver sentit molt traïda, no? Molt enganyada, no? Aquests anys.
Bueno, traïda no, decepcionada. La traïció... No sé ben bé què és una traïció. Valores a la gent com a persona. Jo sóc molt oberta i a mi tant me fa que siguin musulmans, cristians, budistes. El que compta és que siguis humanista i que siguis persona. I igual que el color de la pell, saps? Tant me fa que siguin blancs, grocs... I no tinc cap mena de problema. El que conto i el que miro molt és que la gent sigui bona gent. I el Said, que no sé com el van captar, fins a llavors era molt bona persona. A més, quan li van treure el guix, estava assegut aquí fora al carrer amb un banc. I em va cridar ell. Diu, acabo de venir de Can de Bànol, m'acaben de treure el llit de la cama. Diu, ostres, sé que l'Antoni, el seu pare, està molt malalt. Si em necessites, jo moltes hores no, però si t'he de fer una estona al migdia et puc ajudar, perquè l'Antoni va molt a l'hospital. I no el vaig cridar jo, va ser ell que es va oferir. I clar, parles amb ell i dius, home, no, si, com vols venir si estàs fent rehabilitació? I al cap de 15 dies hi ha un atemptat que ell hi és i no, és que no, bueno, no t'entra, saps? No t'entra, que dius, és que no m'ho crec, és que no m'ho crec. Hi ha moments que encara ara, converses que vam tenir serioses, això, dic, com una persona, 2 anys a casa, parlant de molts temes, i no només de religió, només, sinó de persona, de viatges, de sensacions, de la seva família, que a vegades explicava, ostres, és que la meva mare no parla gota ni de català ni castellà, li he de fer tota la interpretació jo, el meu pare és molt diferent, és molt del Marroc, i ell era com modern, saps, amb ganes de viure. El poble està com sempre, des de l'atemptat, saps? Sembla que s'ha muntat una mica de cosa agra, saps? Entre la gent, i hi ha gent, doncs, que ha mirat a la gent, ha fet 2 cantons, saps? Els d'aquí i els d'allà. Jo penso que hi ha, igualment, segueixo pensant que hi ha bona gent d'aquí i hi ha bona gent d'allà.
Sempre hi ha hagut molta immigració aquí, això?
No, és els últims anys que hi ha hagut immigració. La que hi ha hagut últimament de marroquins, en poc temps va pujar molt els últims 4 o 5 anys. Però no era un poble de molta immigració. Al revés, que tots els immigrants que hi havia, tu veies a les marroquines i la majoria anaven vestides a l'europea. I ara van vestides com allà. Jo diria que va canviar perquè van començar a venir un altre tipus d'imant, que són del cantó salafista, suposo jo, que són com el més tradicionalistes, i en comptes de tirar endavant han tirat enrere, perquè jo conec a senyores marroquines que venien normals, anaven vestides com jo, el que no podien anar, podien amb faldilles curtes i això, però anaven a l'europea, i ara van totes vestides.
Amb el famós imam hi vas arribar a tenir relació? El vas arribar a conèixer?
No.
Creus que va ser el cervell de tot plegat?
Jo no puc creure, m'ho puc creure tot i no em puc creure res, saps? Des del moment que vaig veure tot allò. No t'ho sabria dir, però que hi havia un cap pensant i que va fer servir gent jove i que els va captar com molt de pressa, segur.
Com has viscut el judici?
El judici, hi va haver moments que em va fer angúnia i vaig decidir no seguir el més. Em van trucar perquè havia de declarar i vaig dir que jo no anava a Madrid. Vaig ser de les pocs testimonis que van deixar fer des d'aquí, en videoconferència. Vull dir que...
Què et van preguntar?
Bueno, el que m'estàs preguntant ara tu. El mateix. Res. 4 coses, i si m'ho semblava, que no sé què, si aquelles joies eren meves, vaig dir que sí. I bueno, el jutge a mi va ser molt correcte, com de vegades era molt desagradable, doncs, i que no patís, que quan s'acabés tot m'enviaria les meves coses. No m'han enviat res, he trucat 2 vegades a Madrid i ara no sé quants passos he de fer perquè m'enviïn allò, i és molt cansino, saps? Que ara a més hagi d'anar reclamant tot el dia, ara tinc un advocat que farà uns papers perquè m'enviïn 4 tonteries que no valen res, si hi ha un parell o 3 de pisses, doncs aquestes sentimentals com la de la comunió.
Quines incògnites creus que queden per resoldre 5 anys després, Joselina?
Bueno, jo penso que el que queda és que el poble està bastant més dividit i que es diuen coses bones per un cantó i per l'altre, saps? És que en un poble petit tothom hi posa la seva cullerada. Jo, mira, jo tinc una senyora a la cuina que és musulmana, vull dir que no tinc cap mena de problema. I m'han vingut nens marroquins a demanar-me feina i no els hi he donat perquè no tinc feina. Però clar, hi ha moments que et preguntes, ostres, aquest jovent els poden tornar a captar d'aquesta manera?
Us hi heu notat? que teniu menys clientela aquests últims 5 anys, menys turisme?
Bueno, és que els últims 5 anys han sigut molt estranys.
Sí, hem tingut la pandèmia, és veritat.
Vull dir, no t'ho puc dir. Aquell estiu va ser molt estrany, molt. Va ser molt complicat amb gent de televisions d'aquestes sensacionalistes que són molt mal educats, amb molt poc respecte per tota la gent del poble. Vull dir, són com voltons, saps, allò de només de tocar merda, i vaig tenir algun problema jo aquí. Em vaig enviar algun a passeig, saps? Perquè, clar, la casa de dos dels senyors que van fer l'atemptat està al costat del restaurant, i un havia treballat aquí a casa, saps? I, clar.
Les famílies dels terroristes les coneixies?
Jo, la mare del Said, la conec, i el dia que la vaig trobar pel carrer al cap de pocs dies, se'm va agafar i ens vam abraçar, perquè ella va perdre dos fills i ella tampoc s'ho pensava, saps? I ella sabia que jo l'estimava molt, el Said, que l'apreciàvem aquí a casa, perquè era com la seva segona família. I a mi aquella senyora no m'ha fet res, vull dir, una senyora que perd, una mare que perd dos fills, no li pot girar la cara, i al revés, jo sempre que la trobo ens saludem, i ha tingut molt valor, perquè no han marxat de Ripoll. Qualsevol d'altra família hi has marxat, i ell té el nen petit i la vida és aquí, doncs la vida és aquí.
Segurament també és una víctima, no?
Jo crec que de víctimes n'hi ha moltes, el que passa que hi ha víctimes que estan reconegudes i hi ha víctimes que no. Jo a vegades parlant dic, és que aquí a casa jo em sento víctima del terrorisme, jo he passat molt malament, jo he anat amb psiquiatres, jo no dormia, amb uns estats d'angoixa, perquè t'entren a casa, saps el que ha sigut, gent que t'aprecies, veus allò, i clar, llavors saps que els atemptats han estat pagats amb els diners de les teves joies que van vendre, i clar, el cervell, quan tens tantes coses acumulades, acaba explotant. Jo he anat molt temps, ja t'ho dic, jo he fet teràpies, i ara em fum, perquè ho tenia bastant assumit, i torno a tocar la merda aquesta, i cansa. Però aquesta és l'última vegada.
Joselina, moltes gràcies.
Bueno, fins un altre, que sigui per un altre tema.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.